Són les 10. Bona nit. El president del Consell de la República, Carles Puigdemont, anuncia que presentarà recurs contra la resolució del Tribunal General de la Unió Europea. Diu que hi ha escletxes per construir l'apel·lació.
Catalunya nit, amb Kilian Sabrià.
Cada cop ha passat igual, de fet. El TJUE no s'hi ha guanyat res i s'ha hagut d'anar a remuntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Allà ja s'hi ha esmenat, per exemple, l'acreditació dels eurodiputats exiliats i també la concessió de la immunitat cautelar després de la detenció del mateix Puigdemont a l'Alguer. Són les 10 i un minut. Anabel Solsona, bona nit.
Hola.
Hola, bona nit. Com està?
Hola. Bé, aquí, aguantant.
Aguantant. Ets una de les gairebé 500 persones, entre passatgers i tripulació, que heu quedat atrapades durant 5 hores i mitja, de moment, en un tren WeGo, que s'ha aturat per una avaria a un túnel que es diu Serra Llarga, de Roda de Barà al Tarragonès. Us heu mogut, ja esteu movent-vos. Com esteu ara?
No, encara estem parats. Ens han dit que ens estem acoplant a la locomotora, aquesta que ens ha de remolcar, però encara, bueno, ens han dit això fa 50 minuts que ens estem acoplant.
50 minuts acoplant-vos?
Sí.
Ja.
Sí.
Això vol dir que la màquina ha arribat i que està fent tot el procediment, que de tota manera sembla que s'està allargant, per intentar solucionar això.
Sí, exacte. I aquí encara no ens hem mogut res de res.
I com està la gent, com esteu dintre dels vagons? Heu tingut aire condicionat en la mesura del possible, no?
Sí, hi ha aire condicionat, el treuen una mica, el tornen a posar, però bueno, amb això bé. Però ja no hi ha menjar a la cafeteria, no tenim aigua, els vagons no funcionen, ja estem ja saturats.
Heu estat aturats, o esteu aturats dintre d'un túnel? Això deu fer més impressió que no,
sí.
Que no pas estar fora, no?
Sí, clar, perquè està tot a les fosques. Bueno, dintre del tren hi ha llum, però clar, mires cap a un poble, està tot a les fosques, hi ha molts nens, i bueno, sí, és una mica caòtic. Però bueno, dintre de tot, vamos, tanta gent s'està portant superbé, o sigui que, perquè amb 500 persones aquí aturat, podia passar el pitjor.
I com definiries sí, bueno, l'estat d'ànim de la gent? Com definiries el posicionament, la postura, la manera d'afrontar-ho?
Home, ara estem tots tirats aquí, seient com podem, passejant amb els crios cap amunt, cap avall, com podem. Però, bueno, la gent és molt civilitzada, pel que podia haver passat. Mm.
La companyia us ha donat informació? Us ha anat informant bé?
Home, al principi ens havien dit que era una parada tècnica, però això ja se sabia que no era una parada. Llavors, doncs, bueno, sí, ens han dit al principi 20 minuts que era una parada tècnica, però després, bueno, al final ja cap a dues hores parat ja ens han dit que era una avaria.
Yeah.
I que ja això anava una mica per llarg.
I us han dit el que havia de passar a partir del moment que això comencés a remuntar-se, aniríeu a Tarragona i allà agafaria un altre tren, seria això?
No. Això
no us ho han dit, això?
No, això no ens han assegurat fins fa una hora o així, una hora i mitja. Deien que, bueno, que estaven intentant arreglar i que ja mirarien a veure si no una altra sortida, però que no sabien.
Vosaltres heu estat tota l'estona dintre dels vagons o hi ha hagut la possibilitat de sortir del tren i hi ha hagut gent que hagi sortit? No.
No, les portes tancades i no, la gent, alguna s'ha posat a fumar allà a les esperades de vagos,
sí.
Però no. Sí, tot tancat.
Clar, aquí el moment de l'aturada ha estat diferent d'una aturada normal? Ha passat alguna cosa? Heu notat alguna cosa diferent, no?
Que va, s'ha aturat com, doncs, bueno, a vegades s'aturen i ja està, doncs, bueno, el típic per entrar a Barcelona, hi ha massa alta, però que va. I ja després de mitja hora aquí parats, llavors ens han dit que era una parada tècnica.
Clar, aquí hem anat actualitzant una mica el rellotge, però clar, no és el mateix actualitzar-lo nosaltres, que estem fent altres coses, que vosaltres aquí, que ho esteu patint. Quanta estona porteu ara aturats?
Home, doncs des de les 4, 4 i 10, fins ara.
Pràcticament 6 hores ja,
Sí, i hem pujat el tren a les 2. Jo vaig amb dos nens i porto 8 hores aquí picada.
I clar, és que és molta estona això. I en quina hora havíeu d'arribar?
A les 4:45, crec. Sí, a les 4:45.
I insisteixo, has dit que s'havien acabat el menjar i begudes, però, per tant, no us reparteixen res aquí, ni begudes ni res.
No, no, no. Ens han donat begudes. No, aigua encara, bueno, ara mateix no sé si queda, la veritat, però aigua sí que ens l'han donat, però el menjar ens l'han cobrat i tot, que això ja també em sembla vergonyós. Que al principi, com ja només faltaven 20 minuts per arribar a Barcelona, llavors han tancat el bar. 2 hores després l'han tornat a obrir. I clar, tothom ha anat allà a menjar amb els nens i així, i ens han cobrat el menjar, que ja és de vergonya total.
Aquí el fet és que, clar, porteu molta estona aquí tancats. Tu arribaves a Barcelona i quedaves a Barcelona o havies de seguir trajecte?
Sí,
o...
no, jo em quedava. He tingut sort i em quedo perquè tinc família aquí i bé. Però clar, aquí hi ha gent que ha perdut de tot. Imagina't, doncs, connexions amb altres trens, vols, tot.
Una vegada passi això i pugueu sortir, que estarem molt pendents que sortiu i arribeu i s'hagi acabat aquest malson, penses fer alguna cosa en relació a l'empresa, presentar alguna reclamació, o sí, has quedat tan desesperada que dius, escolta'm, deixa'm marxar i marxo?
Hem repartit aquí les fulles de reclamacions i estem tots aquí escrivint, però bueno, per mail i així, jo sí que, bueno, i per tot, tot el que pugui sí que ho faré. Quedar-me ara quan surti, no, però aquí ja hem omplert totes els fulls de reclamació.
I els nens com se'ls fa aguantar una estona així? Perquè el primer moment fins i tot pot ser una anècdota divertida. Però, clar...
Els nens, al final, són els que millor es comporten, pobres, doncs mira, amb els dibuixos, pintant, fent sumes de tot una mica, i bé, ells ara ja estan cansats, ara ja, quan ja és la recta final, i ja que volen ja arribar a casa, menjar, però clar...
Clar, és que imagineu-vos una estona aturats, molt bé, mitja horeta,
sí,
d'acord,
però
després una hora.
Sí, sí.
Però és que després ves un multiplicant, 2, 3, 4, 5, 6.
Que ara un dels meus em deia, és que ja llevamos más de una hora, jo soy más de una, sí, de dos.
Sí,
pobret, tampoc tenen molta noció del temps, però...
En això encara els afavoreix una mica, la sensació aquesta de no controlar el temps. Prou que el controleu els adults i l'esteu patint.
Exacte.
En aquests moments. Escolta, molta sort, estarem molt pendents. Si ens facilites la informació de que heu començat a arrencar, la facilitarem també a l'audiència, perquè segurament hi ha gent que pot tenir familiars aquí o amics,
sí,
o alguna cosa,
sí,
i per tant estarem molt pendents d'aquest trajecte, que ara mateix és un trajecte aturadíssim, no aturat, aturadíssim.
Exacte.
Congelat en aquest punt, al túnel de la Serra Llarga de Roda de Barà. Molta sort,
molt,
moltes gràcies per atendre'ns, molt bona crònica, per cert, pots dedicar
gràcies
quan vulguis al món de la ràdio, una abraçada que vagi bé la rentrer, diguem-ne, o la recuperació del moviment.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Seguim amb vies, en aquest cas, vies judicials europees.
No era el que nosaltres estàvem esperant, però tampoc no es pot dir que no estiguéssim preparats per aquest escenari. De fet, només hi havia dues possibilitats, que ens estimessin o que no ens estimessin les demandes. I sabíem què fer en els dos casos. Ens ha tocat, una altra vegada, remuntar una situació adversa, perquè la sentència obre algunes escletxes i dona algunes anses on poder construir bé un relat d'apel·lació.
El president Puigdemont, també afecta Toni Comín, Clara Ponsatí, han perdut la immunitat que tenien com a eurodiputats. La justícia europea ha avalat el procediment que va seguir el Parlament Europeu i el Suprem ja pot tornar a demanar l'extradició de Puigdemont i Comín per jutjar-los a Espanya. De moment, els tres polítics han anunciat que recorreran la decisió del Tribunal de Luxemburg. Però Jordi Baró, Brussel·les, bona nit.
Hola, bona nit.
Aquí el que importa és saber en quina situació queda ara la situació del president, dels eurodiputats, arran d'aquesta sentència.
Sense immunitat, igual com Comín i Ponsatí, i pendents de presentar recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea per intentar revertir la situació. Al revés d'avui no és definitiu, però sí que els hi fa perdre la protecció als tres com a europarlamentaris. El Tribunal General de la Unió Europea ha desestimat un per un tots els arguments de la demanda que els tres membres de Junts per Catalunya havien presentat contra la decisió del Parlament Europeu d'aixecar-los la immunitat. Denunciaven irregularitats com la falta de competència del Suprem, i la sentència diuen que canvi que el poder per designar qui és competent és exclusiva d'Espanya. Denunciaven falta d'imparcialitat i els jutges europeus també ho tomben. En una compareixença aquest migdia en presència de tots els partits i entitats independentistes, Puigdemont assegurava que hi ha escletxes per presentar recurs. I mentre el cas no es resol de forma definitiva, els tres eurodiputats demanaran també mesures cautelars per intentar recuperar la immunitat de forma provisional. Puigdemont assegura que anirà al ple del Parlament Europeu dilluns a Estrasburg.
Jordi, gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit.
Tots tres han comparegut, ara ho sentíem, al mateix Parlament Europeu per denunciar el que consideren una persecució política i mostrar fermesa en una batalla legal que diuen que no s'ha acabat.
La nostra defensa en els propers temps no serà només per la nostra situació, la personal i la política, en tant que catalans i favorables a la independència de Catalunya, sinó també, molt principalment, com a europeus, preocupats per les derives que puguin haver-hi en aquest continent que limitin drets fonamentals per capricis polítics. Totes les associacions ciutadanes catalanes, tots ells, sense excepció, víctimes de la repressió, sigui de la lawfare, sigui de l'espionatge en Pegasus, sigui de construcció de causes per inhabilitar els seus líders polítics, tots tenim aquesta mateixa situació i, per tant, formem part d'una defensa col·lectiva de drets col·lectius, no personalment.
Guanyar no volia dir poder tornar lliures a Catalunya de manera immediata, i perdre no vol dir ser extraditats a una presó espanyola de manera immediata.
Hem de fer política en majúscules i deixar enrere la simple gestió de les expectatives. Fins que no comencem a parlar clar i deixem de prometre-li a la gent que amb les tàctiques judicials farem la llibertat, no tindrem ni el temps, ni l'espai, ni les idees, ni l'energia per dedicar-nos a l'única tasca que la història ens reclama, que és alliberar la nostra pàtria dels poders espanyols.
I ara sentireu i notareu un contrast, com el dia i la nit, de la lectura que n'han fet el govern català, la consellera Meritxell Serret, i el govern espanyol, la ministra Pilar Llop.
Evidentment, aquesta sentència que hem sabut avui no era la que volíem, no era amb l'ànima amb el que veníem, però tota la confiança en les estratègies de la defensa i, sobretot, també tota la confiança en que serà en la justícia europea, en les instàncies internacionals, on trobarem resposta davant de les vulneracions de drets que sistemàticament trobem de la part de l'estat espanyol i de la justícia espanyola.
Muy satisfecho porque esta sentencia es un respaldo indudable a las instituciones españolas, un respaldo indudable a la justicia española y también al Parlamento Europeo. Y dejémonos ya de paños calientes. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia.
I tot això passa a poques hores de l'inici de la campanya electoral. Demà ja estarem a tocar a Cairell de l'inici per les eleccions generals espanyoles. I dues enquestes just avui pronostiquen quins resultats poden tenir aquests comicis. Són el CEO i el CIS, el CIS i el CEO, el d'aquí i el d'allà. Dibuixen dinàmiques però diferents dels electors a Espanya, diguem-ne, i a Catalunya.
Qui guanya?
I aquí les dues enquestes donen resultats diferents pel que fa a la força més votada, Oriol, eh?
Sí, el CIS pronostica una victòria del PP al conjunt d'Espanya, mentre que el CEO apunta al PSC com a guanyador d'aquests comicis a Catalunya, sobrepassant de llarg els resultats d'Esquerra Republicana. Els populars milloren molt els resultats, podrien multiplicar fins a 4 el nombre de diputats, però tot i això a Catalunya seria la quarta força més votada. Les forces independentistes retrocedeixen, ja que Junts es queda pràcticament igual que fa 4 anys, mentre que Esquerra perd fins a 5 representants.
L'efecte sumar es nota?
També es podria dir suma, l'efecte sumar. Tant el CEO com el CIS, torno a dir el mateix que abans, em sembla, que aniré repetint-ho això, dibuixen resultats molt diferents, no gens iguals, per la nova formació de Yolanda Díaz.
Sí, podríem dir que res a veure, un i l'altre. El conjunt d'Espanya, el CIS, assegura que sumar millorarà els resultats aconseguits per Podem ara fa 4 anys i que, per tant, es consolidarà com a tercera força política. En el cas de Catalunya, el CEO pronostica, en canvi, una patacada molt forta per la formació de la vicepresidenta Díaz. Si fa 4 anys els comuns van aconseguir 7 diputats, ara es quedarien amb la meitat.
L'extrema dreta avança o es frena?
No és el mateix, certament, una cosa o l'altra. Vox ha esdevingut el soci prioritari del Partit Popular en els pactes que s'han anat configurant aquests últims dies en alguns governs autonòmics i municipals. Recordem els Països Catalans perquè han quedat afectats per això. Quin paper pot tenir, Oriol, l'extrema dreta en aquestes eleccions?
Doncs mira, Catalunya seguirà sent, segons el CEO, una força residual i dona entre 2 i 3 diputats, així que gairebé calcaria els resultats de les passades eleccions. Pel que fa al conjunt d'Espanya, el CIS pronostica també una forta baixada. Aquí coincideixen les dues enquestes. Una forta baixada del partit de Santiago Abascal. Si a les últimes eleccions va aconseguir 52 diputats, ara aquesta enquesta n'hi dona entre 21 i 29. És a dir, podria arribar a perdre la meitat de representants al Congrés. Aquests resultats, sumats als del PP, fan que el pacte d'aquestes dues formacions, aquest pacte que deies tu, de PP amb Vox, sí, no aconsegueixi, segons el CIS, una majoria per poder governar a Moncloa.
Eleccions en ple estiu. Hi haurà abstenció?
Aquesta és una de les preguntes que quedaven, sí, per fer-nos molt clara de quina manera pot condicionar aquestes eleccions una possible desmobilització dels ciutadans perquè vulguin desmobilitzar-se, perquè tirin directament a l'abstenció o perquè la calor i les vacances i tot això hi tinguin una influència.
Doncs mira, aquí podríem dir que les dues enquestes hi troben un punt coincident.
Aquí sí?
El CIS apunta a una abstenció mínima, diu que només el 2,3% dels encastats ha assegurat que no anirà a votar. I pel que fa al CEO, doncs en la mateixa línia diuen que l'abstenció no tindrà un paper important. El seu director, Jordi Muñoz, ho ha explicat.
Nosaltres observem que la intenció d'anar a participar és elevada, és més elevada que en altres ocasions quan preguntàvem per les generals, pot ser per el fet de que estem preguntant per unes eleccions concretes ja convocades, i també de mitjan n'hi ha més intenció de participar entre els simpatitzants dels partits sobiranistes que en la resta.
Ja. Bé, doncs som a les portes d'això, de començar una nova campanya electoral, amb totes les ganes del món, segurament, per molta gent. Encara arrosseguem, però, alguns fronts oberts de les últimes eleccions, les municipals. Aquest vespre hem sabut que el PSC i els comuns han tancat un acord de governació per governar aquesta institució, la Diputació de Barcelona. Ara bé, les dues forces, això deixem-ho clar, perquè s'anuncia un pacte, però necessiten alguna cosa més, perquè ara mateix, juntes, elles dues soles, no sumen.
No, Socialistes i Comuns sumarien 22 dels 51 diputats que té la Diputació de Barcelona, lluny, per tant, dels 26, que és la franja de la majoria absoluta, i per sota dels 23 que tenen Junts i Esquerra, si és que es posen d'acord, si és que tanquen un acord. Així doncs, aquest pacte, el de Socialistes i Comuns, necessita d'un tercer actor, que podria ser el Partit Popular, repetint l'operació que van fer a l'Ajuntament de Barcelona. Les converses continuen amb l'horitzó del ple de Constitució de la Diputació, que és dijous de la setmana vinent, 13 de juliol.
13 de juliol. Oriol, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona nit.
Una altra cosa que es mou en el temps, també. Les precipitacions dels últims dos mesos permeten ajornar la declaració d'emergència per sequera que afecta tots els usos de l'aigua, inclosos els domèstics. I això ho permet fer, ajornar-ho, tirar-ho cap endavant, pilota cap endavant, fins al novembre. Ara mateix, els pantans estan al 30% de la seva capacitat, un nivell per sobre del que es podia esperar a l'inici de la primavera, i prou alt com per allunyar la temuda emergència que s'hauria d'activar si s'arriba al 16%. I ara estem per sobre. De totes maneres, no podem donar per acabada la sequera i caldrà estar molt atents a com afecta les nostres latituds el fenomen del Niño, que ha començat la seva activitat després de 7 anys inactiu. Ara ha tornat a aparèixer, ha trucat a la porta i sembla que és un Niño bastant trapella i que ens portarà algun mal de cap. Però vaja, això que hi hagi una miqueta de treva amb la sequera ajuda. Ajuda, per exemple, els arrossaires del Delta que afronten el mes de juliol amb més aigua de rec per afrontar les necessitats del conreu. La millora de les reserves en els embassaments, també de la conca del Baix Ebre, ha permès un increment del 15%. El mes d'agost s'haurà de tornar a revisar l'assignació, però també aquí hi ha una mica més d'aigua. per la gent que es dedica a treballar al camp. Tot i això, no n'hi ha prou amb això. Ja sabem que els pagesos estan protestant aquests últims dies. Hi havia una tractorada en marxa i avui uns 200 d'aquests tractors, 30 dels quals venien de Catalunya, s'han concentrat davant de la seu del Ministeri d'Agricultura espanyol a Madrid. Els pagesos han reclamat allà el pagament de les ajudes que el govern espanyol va aprovar per pal·liar els efectes de la sequera i que molts diuen que ja no ajuda en res, que ja no poden salvar els conreus i no volen renunciar a mantenir la feina del camp, si no és amb aquestes ajudes, amb unes altres que s'hagin d'aprovar. La falta d'aigua, tot i que ara ha millorat una mica, s'ha sumat a l'encariment dels preus a causa de la guerra i al final no els hi surten els números. I aquí, aquesta és una altra preocupació, aquí el món hi té la mirada posada. Això són els residents i les màquines que comencen a desenrunar el camp de refugiats de Jenin. Això és a la Cisjordània ocupada, després que els blindats israelians, els tancs israelians, s'hagin retirat d'aquí aquesta matinada. I aquest és el funeral per 10 dels 12 palestins morts en els combats de dilluns i dimarts, la majoria reivindicats com a milicians, amb tot aquest seguiment de la gent que ara estem sentint. Hem aconseguit entrar a Jenin, la nostra enviada especial, la nostra corresponsal, i ha entrat. Roser Oliver, bona nit.
Hola, bona nit.
Una vegada heu estat a dins, com heu trobat el camp de refugiats quan heu pogut travessar les portes, diguem-ne, o la porta d'entrada, encara que no sigui una porta, i accedir a aquest camp?
El camp ha estat totalment devastat. Centenars de cases destruïdes o cremades, cotxes calcinats, vidres trencats i excavadores en retirant la runa dels carrers que van deixar els buldòzers israelians quan van aixecar tot l'asfalt. L'exèrcit diu que ho van fer per por que hi haguessin explosius trampa per fer esclatar els vehicles militars al seu pas. Aquest matí moltes de les famílies de les més de 500 que van fugir del camp han tornat per veure com estava casa seva. La ràbia no es podia contenir. Molts dels residents explicaven que no havien vist una destrossa tan gran des de l'atac israelià de fa 20 anys durant la segona intifada. En aquella ocasió, l'operació militar va durar 10 dies i va provocar la mort d'almenys 52 palestins i 23 soldats israelians. I ara arriba l'hora de la reconstrucció. Els operaris intentaven recuperar el subministre elèctric i reparar les canonades d'aigua rebentades, però segurament això trigarà dies.
Ja. Aquest matí, durant aquests funerals que sentíem, la multitud ha escridassat i fet fora els tres representants de l'Autoritat Nacional Palestina que hi havien anat. Això té la seva, com a mínim, la seva imatge molt clara i potent, i no sé si la seva transcendència. Com s'ha d'interpretar aquest fer fora els representants de l'Autoritat Palestina?
Doncs és una mostra més de la pèrdua de suport que pateix l'Autoritat Nacional Palestina. La majoria de la població considera que és una institució ineficaç i que no controla la situació des de fa molt temps. El president Mahmoud Abbas, que ja té 87 anys, només té el suport del 20% dels palestins. La resta l'acusa de liderar una institució corrupta i de no voler convocar eleccions. Les últimes van ser fa 18 anys. Molts palestins acusen l'Autoritat Palestina de ser col·laboracionista amb Israel. Així ho creu Lelakel, un jove resident del camp.
Israel i l'Autoritat Palestina són una mateixa cosa. No hi ha diferències. No ens importa el governador de l'Autoritat Palestina. No ens importa el president Abbas. No ens importa ningú. Ells només volen una cadira.
Al camp de refugiats de Jenin, la legitimitat la tenen les milícies, a qui veuen com les úniques forces que lluiten contra l'ocupació. Les fotos dels seus màrtirs, que és com els anomenen, són per tot arreu. Els consideren uns herois.
Moltes gràcies i que vagi molt bé. Fins a la pròxima. Una abraçada. Bona nit.
Adéu, bona nit.
I ara és moment de veure què està passant. Tren a banda, o potser amb novetats del tren, no sé.
Mira, la novetat és que fa res, un minut. Hem trucat a l'Anabel per saber si hi havia novetats.
I
no.
Estan quiets encara?
Encara estan quiets, és a dir, estem encara a aquesta hora pendents del desenllaç d'aquesta avaria d'aquest tren Uigo, feia el trajecte Madrid-Barcelona, i que des de fa més de 6 hores ens deia l'Anabel...
Ara 6 i mitja, gairebé. 6
i mitja, sí. Gairebé. Estan aturats per una avaria en un túnel de la via d'alta velocitat a Roda de Barà, el tarragonès. La màquina que els ha de treure, que ha de remolcar el comboi, ha arribat abans de les 10 de la nit, però Imagino que no deu ser una connexió senzilla i, per tant, encara no s'ha pogut començar el que seria la maniobra d'arrossegament pròpiament dita. La previsió, un cop aquesta connexió estigui feta, és portar aquesta unitat avariada del Ouigo fins a l'estació del Camp de Tarragona i allà transbordar tots els passatgers i els tripulants a un altre tren que els dugui finalment fins a Barcelona.
De tota manera, d'això no els hi han dit res a ells.
No, els hi hem dit nosaltres a ells,
però no la mateixa
diguéssim,
empresa.
Les companyies de transport, quan han d'informar sobre avaries, són bastant garrepes amb la informació que donen els usuaris.
Sobretot els usuaris que són allà.
Els usuaris que són allà, els que ho pateixen, sí, sí, acostumen a ser els que tenen menys informació. I potser l'Anabel ha pogut transmetre alguna informació gràcies a nosaltres a la resta del passatge afectat.
Tant de bo sigui així. Què més? Sí.
Doncs on també continuen treballant equips d'emergència és a Sabadell, en aquest cas per l'incendi que ha començat a primera hora de la tarda en una empresa de reciclatge, el polígon de Can Roqueta. Ha fet una columna de fum molt espessa que inicialment s'ha recomanat confinar les persones que tenen problemes respiratoris. Els bombers ja han donat l'incendi per estabilitzat i a les pròximes hores s'espera ja donar la situació controlada del tot. Li han dit que hi ha hagut una columna de fum molt forta perquè a l'exterior de la nau s'hi acumulava gran quantitat de material, roba i plàstic. Els bombers, la seva prioritat ha estat evitar que el foc no s'estengués a la nau de l'empresa i tampoc a les indústries del costat.
I a més?
I no hi ha hagut ferits.
I no hi ha hagut ferits, i això ja ho hem destacat.
Sí, doncs si continuem així amb, diguem-ne, crònica negra de successos, dir-te que un menor ha quedat ferit de gravetat i tres més han estat menys greu en un mas de Brunyola, a la comarca de la Selva. Sembla que ha estat per una deflagració provocada per una barreja de productes químics. No sabem si és que els nanos estaven manipulant aquests productes.
Ells mateixos o...
No ha transcendit encara. Els Mossos d'Esquadra i els bombers hi han anat, els serveis d'emergències també han enviat dos helicòpters medicalitzats que s'han endut els nanos que estan més greus. Un a l'Hospital de la Vall d'Hebron i un altre que l'han portat a l'Hospital Trueta de Girona.
Completem una mica tot el que s'hagi mogut aquests últims instants.
Doncs mira, una notícia que potser ens ha de preocupar, perquè vés a saber si arriba aquí o no arriba aquí, una proposta.
És allò que
aquesta
fem sempre, de mirar fora per
mirar
si de casa.
Mirar fora,
oi?
Sí. Allò de
quan, on mirem?
Quan les barbes del teu veí,
sí.
Francès, en aquest cas.
És un veí francès.
És un veí francès, sí, perquè l'Assemblea Nacional Francesa ha donat llum verda a l'activació, a la possibilitat d'activar de forma remota les càmeres, micròfons i la geolocalització dels telèfons mòbils dels ciutadans.
Això diuen, per...
Diuen que és per escoltar i filmar persones sospitoses d'estar involucrades en el crim organitzat i el terrorisme, però ja sabem que quan s'obre una porta a vegades
després no es tanca
és difícil
tot
de tancar. Sí. La proposta s'ha validat per 80 vots a favor i 24 en contra, i qui sí que ha tingut el suport entusiasta és de la policia. Si vols, podem sentir Ian Bastiar, que és delegat del sindicat policial SNG.
Avui en dia el crim organitzat va molt de pressa. Si no abordem aviat la nova tecnologia utilitzada pel crim organitzat, haurem perdut la guerra.
Nos avons perdu la guerra.
I recordem que això ha passat després de una setmana llarga, sí, del d'Arulls a França. Diuen que advocats, periodistes, metges, magistrats i parlamentaris quedaran exclosos de la mesura.
Advocats, metges, magistrats, parlamentaris i periodistes.
I periodistes, sí, però vull dir, aquí sabem que de l'existència de Pegasus i altres,
sí,
i altres instruments d'espionatge que poden fer quedar enrere tot això.
Sí, certament. Bé, doncs, Quim, gràcies.
Vinga, bona nit, Quim.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva.
Ara que tot ha canviat, que res és com abans, hi ha una cosa que no varia. Avui, dia 5, a Lloguer Segur, tots els nostres propietaris han cobrat la seva renda. Amb Lloguer Segur, sempre cobres la teva renda el dia 5. Truca ara al 910-775-775 o entra a lloguersegur.cat i gaudeix del dia 5 sempre.
El proper 23 de juliol se celebren les eleccions generals.
Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat, o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Si ja tens la documentació electoral a casa, pots enviar el teu vot fins al 20 de juliol per correu certificat. És totalment gratuït. 23 de juliol, eleccions generals. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
Encara la crisi climàtica...
Preservar la biodiversitat.
Més del clima.
Setmana de les dones.
Som dones.
A Catalunya Ràdio.
Celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Genial, m'encanta.
A Catalunya Ràdio celebrem els nostres primers 40 anys i seguim avançant perquè el millor encara ha d'arribar. 40 anys compromesos amb la solidaritat, amb la diversitat, amb el medi ambient, amb les causes socials. Moments de ràdio amb valor. El valor dels que ho han fet possible.
Regalateatre.cat. 40 anys formant part de Catalunya Ràdio. Formant part de la teva vida.
Acaben de sonar els senyals horaris de 11:15. Marta Montaner, molt bona nit.
Molt bona nit, Kilian.
He pensat molt en tu quan hem començat parlant de vies, de trens, d'aturades, de túnels...
Ja m'ho he pensat. I encara continues amb aquella teoria de que tota aquesta problemàtica ferroviària és per culpa meva? O ho fan per mi?
Ho fan dedicat
perquè,
a tu?
Dedicat a mi culpa perquè
teva,
em parli.
No, culpa teva no. Però podria ser que fos podria per tenir ser. Un espai al teu espai. Sí.
Podria ser. Si em permets, Kilian, ho deixaré pel final per anar a dormir ben contenta. Ara,
sí, d'acord.
Ara preferiria parlar d'aquesta prèvia que fèieu ahir, de què passaria amb Puigdemont, sí. Comín i Ponsatí, possibles escenaris, què semblava que passaria. Doncs aquest matí coneixíem la notícia. El Tribunal General de la Unió Europea els ha retirat la immunitat parlamentària. I la pregunta que es fa a la majoria de gent ara és... I què? I ara què passa? Mm. Aquesta és la pregunta. Tot suposo que depèn de qui li facis la pregunta. Si fos per algú que tots sabem, les euroordres ja estarien en camí?
Sí, i estaran en camí, segurament.
Sí, estaran en camí, allò està acabant de firmar-les, no?
Però hi ha una segona part, hi ha un altre
Clar.
Partit, hi ha un altre tribunal...
És que si preguntem als 3 eurodiputats i els seus advocats, diran que el partit encara no s'ha acabat i que presentaran un recurs, sí. I que tot això encara s'allargarà una mica més.
Sí, i que en el segon tribunal és on han guanyat les coses que en el primer han perdut.
Exacte.
Habitualment ha anat així, sempre.
Per tant, és la segona part del partit, diguéssim.
És la segona part, sí.
Doncs n'estarem molt pendents, i tot això coincideix amb el 23J a l'horitzó, que no sé si els propers moviments o no moviments es faran tenint en compte aquesta data, suposo.
És
que...
molt pròxima, Europa va més lenta, no crec Clar. Que arribin els següents passos en això, però
sí,
vaja.
Que s'utilitzarà en campanya, això seguríssim.
Absolutament.
Absolutament. I parlant de la cita electoral, avui hem conegut les enquestes del CEO i del CIS de cara a les generals, i tots dos coincideixen en una cosa, que és en aquest triomf clar del PSC a Catalunya i la pèrdua de vots de l'independentisme, però també arriba un punt, Kilian, que jo almenys em sento saturada de tanta enquesta, perquè és que cada dia en surt una, encarregada per un diari, per un altre, l'endemà del CIS, ara del CEO. Clar, suposo que també, mirat per un altre cantó, és un bon moment per dedicar-se a fer enquestes.
Això és veritat,
no?
És un
Entre
bon
tantes
ofici.
Eleccions deuen rebre molts encàrrecs,
Sobretot
ara.
Sobretot perquè no es fa l'exercici que seria més important, que és després demanar responsabilitats o, com a mínim, mirar-se qui
si
ha encertat i qui no.
Exacte.
Perquè, si no, una enquesta te la faig jo ara en un moment.
I tant, jo també en podria fer una, a veure què sortiria.
Exactament.
Però mira, entre enquesta i enquesta passen els dies i els trens.
Ja hem arribat al cap del carrer o al cap de la via, vaja.
Passant els trens, si volen, clar, perquè avui hem tornat a tenir un dia de normalitat al servei al nostre país, és a dir, un dia amb incidències. Per una banda, cap al migdia hem tingut retards per problemes tècnics a... Atenció, l'R2 Nord, l'R2, l'R2 Sud, l'R13, l'R14, espera que en tinc més,
sí.
l'R15, l'R16 i l'R17. Que gairebé diria que són totes les línies de Rodalies que tenim.
Mira a veure si te n'ha quedat alguna.
Exacte.
I dius, la que no era...
L'R3 no veig per aquí, però és que la resta gairebé hi són totes. Més de 30 minuts de retard, en alguns casos els usuaris parlaven d'una hora
fer.
I mitja. En dones fer, l'has patit, aquest retard? Mm. Bé, el dia de la marmota, Kilian, una mica això, Però és que ara al vespre, el que tu comentaves i heu parlat aquí al programa, és que li hem hagut de sumar un nou incident ferroviari, que són aquests més de 400 passatgers atrapats a un tren WeGo a Roda de Barà que anava de Madrid a Barcelona. 4 hores tancats i sense aire condicionat. Pots imaginar-te la calor que hi devia fer.
Sí.
És que, de veritat...
Això ja no és una marmota, això ja és una vaca grossa.
Això és una vaca grossíssima. La companyia diu que els retornaran els diners. Esperem que així sigui, perquè, déu-n'hi-do, quin mal viatge.
Sí, senyora, esperem que el viatge radiofònic ens vagi millor en aquesta
sí,
segona part del programa que encapçalem ara. Moltes gràcies i que vagi
bé. Una abraçada,
bé.
Kilian.
I ara, l'aposta del dia. Parlem ara d'una oferta que tenim preparadíssima, d'una possibilitat que podreu escoltar demà. És un nou capítol del Mapa Mundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, que sempre ens preparen els companys de la secció, encapçalats pel Quim Olivares. Quim, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
I aquesta setmana, de què parlem?
Doncs mira, de la Cosa Nostra i de la màfia calabresa, l'Andrangheta, i si estan assentades aquí a Catalunya. Hem conversat amb l'Eduard Rubió, que va visitar Sicília, on va parlar amb el fiscal en cap de Palerm, que va detenir el capo de la Cosa Nostra, Matteo Messina.
Sí.
També amb la nostra companya d'Internacional, Marc Camps, que ha viscut a Calàbria i recentment hi va tornar per parlar amb l'expresident del Tribunal de Menors de Reggio Calàbria. I finalment hem parlat amb un sergent dels Mossos que investiga la màfia italiana aquí a Catalunya.
Comencem per la històrica, la primera, la màfia siciliana, la Cosa Nostra. Com està ara, després de la detenció del capo dei capi, Matteo Messina Denaro, el cap mafiós sicilià més buscat a Itàlia i que va succeir directament el que havia estat més buscat anteriorment, que era Totò Riina, amb Bernardo Provenzano d'ajudant per allà al mig? Com està tot?
Mira, el 16 de gener passat es va tancar, de fet, un cicle de 30 anys. Ara bé, la màfia és una estructura que ha deixat de dependre tant de qui hi ha al capdavant i continua depenent, però depèn menys. L'Eduard Rubió va parlar amb el fiscal en cap de Palerm, Maurizio De Lucia, l'home que va coordinar la captura de Messina. Sentim-lo.
En realitat, la màfia existeix des de fa 160 anys. Ha tingut moments de gran crisi i, per dir-ho d'alguna manera, moments de gran importància. Pel que fa a què passarà, ara no ho podem saber, perquè també la màfia, fins a cert punt, està constantment intentant reorganitzar-se. D'alguna manera, fins i tot estan contents de la captura de Messina Denaro, perquè pensen que això fa que s'afluixi la pressió de l'Estat sobre aquells territoris. I això és el que interessa més als mafiosos, tornar a fer negocis.
Quindi loro sperano di poter tornare a fare affari.
Aquest fiscal parla clarament de negocis, que és la base, la que es mou la Cosa Nostra. Què es dedica ara?
Doncs mira, el tràfic de drogues és el principal negoci, però n'hi ha d'altres, la construcció, els hotels i restaurants, el transport de mercaderies, el comerç portuari, les obres públiques o també el tràfic d'armes. S'ha transformat en una organització més complexa, més moderna i s'ha adaptat al segle XXI. L'Eduard Rubió va parlar amb un voluntari encarregat del Centre de Documentació Antimàfia de Corleone.
És una màfia més perigosa, és que hoy está en los lugares donde se toman decisiones. Pueden ser abogados, pueden ser médicos, pueden ser políticos. No hay más campesinos jefe de mafia. Eso quiero decir. Es una mafia 2.0.
Hauria quedat enrere el domini del territori amb venjances i atemptats i ara es dedicaria més a tenir capacitat de penetració en tots els sectors per això, per fer diners.
Una cosa és la Cosa Nostra, amb tota la tradició que l'envolta i la manera de funcionar particular de Sicília, i l'altra és la 'Ndrangheta.
Era notti d'un tempo que fu,
que és la màfia calabresa, és la més internacional, la 'Ndrangheta, i vosaltres també en parleu, eh?
Sí, és la que explica, de fet, la Marc Camps, per qui va viure allà un temps, explica que aquesta màfia, la calabresa, té les arrels en la família. Va entrevistar el jutge Roberto Di Bella, que va ser president del Tribunal de Menors de la província de Reggio Calabria.
I papà transmeten
als fills. Els pares transmeten als fills els desvalors criminals. Això permet a les organitzacions criminals perpetuar el seu poder en el territori al llarg del temps. I això els fa molt fiables, perquè en una família de l'Ndrangheta, penedir-se vol dir acusar un familiar.
Vol dir acusar un familiar.
Són les famoses drines en què s'organitza la 'Ndrangheta, que dèiem que és la més potent ara mateix.
Sí, és la més potent, de fet, més que la siciliana o la napolitana de la Camorra. Com ho fan? Doncs amb extorsions, tràfic de droga i també d'armes. Alguns experts diuen que mouen el 80% de la cocaïna d'Europa.
És un negoci aquest que es transmet de pares a fills.
Sí, i per tant és difícil sortir d'aquest cercle viciós. Ara bé, fa més de 10 anys el jutge Di Bella va impulsar un projecte per donar una altra oportunitat als fills dels mafiosos. Se'ls agafa i se'ls allunya de Calàbria per inserir-los en centres d'acollida o en cases de famílies voluntàries en altres parts d'Itàlia. La nostra companya Marc Camps va parlar amb un pare que va participar en aquest programa Ferragama, es diu Massimiliano Macri, condemnat per tràfic de drogues.
Posso dire que me ha recat un dany.
Puc dir que aquest projecte m'ha provocat un dany. No he vist la meva filla durant un any i nou mesos. Però, d'altra banda, estic fermament convençut que aquest és un instrument útil per donar la possibilitat de triar i allunyar-se dels contextos, diguem-ne, mafiosos.
Quan els adolescents arriben a la majoria d'edat, poden decidir si tornen a casa, a Calàbria, o quedar-se en alguna altra regió d'Itàlia.
Anem a les xifres, que això també ajuda molt a situar-se.
Sí, i espanta
se sap molt. Quants diners mou la màfia italiana, o potser dit les màfies italianes,
sí,
totes alhora?
Sí. En plural, mira, el Banc d'Itàlia xifra l'activitat en 40.000 milions d'euros l'any. Això són molts diners. Per fer-nos una idea, és l'equivalent al pressupost anual de la Generalitat de Catalunya.
Sabem si ha arribat això aquí, de la Camorra, sí que ja en teníem referències. La Cosa Nostra, la Trangheta, han arribat a Catalunya?
Doncs mira, hi són des dels anys 80, amb distincions, evidentment. Ara sentirem el sergent i cap de la Unitat Central d'Organitzacions Criminals Transnacionals dels Mossos.
L'Andragueta, estan bastant assentats a la ciutat de Barcelona, i també la Costa Brava. Originàriament és una de les màfies més potents a nivell de tràfic de drogues, amb connexions a països d'origen, i també a la Camorra. La Camorra també la veiem bastant per aquí. Potser la que no veiem tant per aquí al nostre país, potser és la Cosa Nostra, que no vol dir que no hi sigui.
No ens ha dit el nom, el sergent no va voler dir-nos el nom per un motiu obvi de seguretat.
S'entén.
No?
Per què Catalunya?
Doncs mira, segons aquest sergent dels Mossos, Catalunya té aquests atractius pels mafiosos.
Estan molt a prop del nord d'Àfrica, tenim vies de terrestres que enllacen el sud d'Europa i Andorra de manera ràpida i àgil. Tenim el port de Barcelona amb una activitat comercial molt, molt important, i sobretot amb el tema del haixix també, que a Marroc està tan latent per als italians, o la màfia italiana és un punt clau. Això també unit a una activitat comercial molt accentuada a nivell legal nostre aquí, com pot ser el tema de la restauració, hotelers i demés, que per ells, a nivell de blanquejar diners, és una oportunitat molt bona.
Ja. No ens hem d'imaginar aquell líder mafiós que fa ostentació,
no?
El de les pel·lícules, que és més l'italoamericà, és una miqueta sí, més el que ens arriba de la màfia americana. L'europea, en aquest cas l'italiana, és més reservada, diríem, no?
Sí, la seva clau és passar desapercebuts, amb una manera de fer diferent a d'altres màfies que també actuen aquí. Sentim una altra vegada el mosso.
Podríem dir que els italians són persones molt integrades a la nostra societat, que passen totalment desapercebudes, i que entre ells no hi ha violència. En canvi, altres màfies, per exemple, de l'antiga Unió Soviètica, veiem que sí que hi ha violència, sobretot a nivell de control del territori, i pel que fa als asiàtics, són molt tancats, són violents entre ells només, no cap a fora, de portes cap a dintre són molt violents, no dubten en apallissar-se si les coses no van bé.
Bé, és una radiografia, diguem-ne, d'aquells que treballen en aquest sector, per dir-ho d'alguna manera.
Sí,
on podem escoltar el podcast?
Doncs mira, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I deixa'm dir-te, Kilian, aquesta és l'última setmana teva en el programa, i volia agrair-te no només per deixar-nos venir a parlar del podcast d'actualitat internacional, sinó per tots aquests anys deixar-nos venir a explicar com està el món, perquè com tu bé saps, una ràdio nacional sense el que s'explica al món deixa de ser ràdio nacional, i tu n'ets un exemple.
I estic totalment d'acord. Gràcies, ha estat un luxe. Una
Vinga,
abraçada.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 9 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
A Catalunya sempre hem parlat l'idioma dels negocis.
Qui no arrisca, no pisca.
Fer volar coloms.
Qui sembra, recull.
I a Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, també. Per això, si tens una empresa i vols innovar per superar nous reptes, entra a acció.gencat.cat, perquè parlem l'idioma dels negocis. Generalitat de Catalunya.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6 del matí, bon dia, som-hi.
El matí de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio, sempre hi som.
Cada dia de 6 a 1.
És el teu matí.
Escolta't, el matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.
Tot el que passa, Passa al matí de Catalunya Ràdio.
I això ha passat avui.
Expliquem el món amb la nostra mirada i la nostra llengua. Som Trescat.
Avui en aquesta casa estrenem nom i marca. Trescat és el que neix, aquesta nova plataforma que aglutinarà continguts de Catalunya Ràdio i TV3. Un pas més de cara a l'estrena de la nova OTT, una plataforma de continguts audiovisuals que s'estrenarà, ens diuen, al setembre. Marta Viana, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Avui s'ha presentat el nom, el nou logo, els colors, fins i tot tot el procés d'adaptació que haurem de fer, que hauran de fer els mitjans de la corporació, Marta.
Sí, el procés es farà en 6 fases perquè reformula tota l'estructura clàssica de televisió i ràdio i es transforma en una gran fàbrica de continguts. L'objectiu de la CCMA és donar accés de manera universal i gratuïta a una oferta de qualitat en català a través de tots els seus canals i aglutinar-los a la nova plataforma. I és que la competència i la revolució digital obliga a sumar esforços, segons ha explicat avui Rosa Romà, presidenta de la CCMA.
Un escenari, doncs, que ens obliga a fer tots els esforços possibles per posicionar-nos millor amb la nostra marca i els nostres continguts per tal d'arribar i connectar amb tothom. Un món audiovisual tan dispers, necessitem doncs concentrar tots els esforços per ser més visibles que mai i posicionar-nos millor, de manera conjunta, amb una gran fàbrica de continguts que som i com a garantia de servei públic, insisteixo, més que mai en català.
Un dels canvis més imminents i que la nostra audiència percebrà és que Catalunya Ràdio passarà a dir-se Cat Ràdio.
Cat Ràdio.
Cat Ràdio. I també, Kilian, renovarem logotip, que mantindrà, això sí, el llamp característic, però en lloc de vermell serà de color groc. Tot i això, a la llarga, tots els mitjans de la plataforma tindran un únic logotip, 3CAT, dissenyat expressament i que serà de color vermell magenta.
Magenta. Molt bé, colors explicats i també la filosofia d'aquesta idea i d'aquest nou moment i d'aquest nou futur que ja s'atansa. Vinculat també a la qüestió tecnològica, diguem-ne, perquè també hi ha la qüestió tecnològica, que és el que ara abordem.
Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
Albert Cuesta, bona nit.
Bona nit, Kilian.
Avui parlem de maniobres, però no polítiques, que també se'n podria parlar i extensament.
Molt.
Sinó de circulació de tecnologia. Tampoc de circulació estrictament, que també n'hi han de maniobres i algunes aturades, també a les vies del tren, com ja sabem. Sinó, dèiem, de circulació de tecnologies, perquè hi ha empreses que frenen, que canvien de rumb o que fan marxa enrere. De tot això n'hi ha una mica de tot. Comencem per aquestes últimes, marxa enrere?
Sí, per motius d'actualitat hem de parlar de Meta i de Threads, que és aquesta còpia de Twitter que demà es posarà en marxa als Estats Units i al Regne Unit.
Sí.
Per facilitar de xuclar les dades dels usuaris, a Meta li convé més que es facin servir les aplicacions mòbils de la nova plataforma, però també tindrà una versió web a l'adreça threads.net. Doncs bé, aquest matí aquesta versió web ha estat disponible durant una estona i s'hi han pogut llegir missatges de prova d'alguns directius de Meta, inclòs el mateix Mark Zuckerberg, i també d'usuaris VIP com la cantant Shakira, que, per tant, és que hi han tingut accés preferent. Això és bastant habitual a Instagram, que sempre els explica les coses a les celebritats abans que el poble pla, diguéssim.
Sí.
La marxa enrere és que aquest accés web ha quedat desactivat poca estona després.
Primera marxa enrere. Hem parlat de Twitter. Segona marxa enrere, també?
Sí. Una altra marxa enrere destacable és que Twitter i ja s'hi poden tornar a llegir els tuits, com sempre, sense haver iniciat sessió. D'aquesta manera, queda sense efecte la limitació que vam explicar divendres, que l'atribuíem a una voluntat de captar altes noves d'usuaris, però que Elon Musk, durant el cap de setmana, va explicar que era una mesura temporal per aturar l'accés abusiu al contingut. Evidentment, era temporal i ja l'han retirat.
Canvis de rumb, ara.
Tornem a parlar de Threads i ara és per explicar que inicialment no inclourà el protocol ActivityPub, que és el que l'hauria fet compatible amb plataformes descentralitzades com Mastodon, perquè et poguessis endur el perfil d'un lloc a l'altre. Adam Mosseri, que és el cap d'Instagram i per tant també ho serà de Threads, no ha descartat afegir aquesta funció més endavant, però ha reconegut que no han arribat a temps pel llançament inicial. Jo això t'ho encaixo amb aquest apartat dels canvis de rumb, perquè clarament Meta no havia previst treure tan aviat el seu clon de Twitter, però s'han afanyat a fer-ho per treure rèdit d'aquest desgavell que pateix Twitter.
Ara, frenades.
La més notable és la d'OpenAI, que el que ha fet ha sigut retirar una extensió pel ChatGPT de pagament, el Plus, que el que feia era permetria fer servir el cercador Bing des del chatbot per accedir a informació actual via internet, perquè el ChatGPT està entrenat amb informació anterior al 2021. Llavors, li has d'afegir una extensió perquè busqui a la web, diguéssim. El motiu d'aquesta retirada és que els usuaris feien servir la funció per saltar-se els murs de pagament d'alguns mitjans de comunicació. Tu li donaves l'adreça web de la notícia protegida que volies llegir i ell te la copiava sencera i de franc. I, naturalment, això als mitjans afectats no els hi ha fet cap gràcia. Són mitjans que, de fet, ja són molt crítics amb com les empreses d'intel·ligència artificial entrenen els seus models. De fet, Google aquest cap de setmana ha actualitzat discretament la lletra menuda de la seva política de privadesa per especificar que entrena els seus algoritmes fent servir el contingut de la web oberta.
Escolta'm, moltes gràcies, Albert. Tirem cap amunt demà, va.
Fins demà, Kilian Brunit.
Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
Últims 10 minuts del programa d'avui. Anem a fer un dels últims tours, diguem-ho així, amb el didal posat. Va. Perquè anem, Olga, de tour?
Avui anem de tour de França. I parlem de bicicletes. Bicicleta és un cultisme híbrid pres del llatí bi, dos, i del grec kyklos, cercle o roda. El francès hi va afegir el diminutiu et, i d'aquí al català, de la mateixa manera que tenim tri i kyklos, tricicle.
Sí, clar.
Els que no es convencen a la migdiada i se'n passen tota la transmissió al tour saben que en català tant pedalem com pedalegem.
Les dues?
Sí. Que els ciclistes cauen a terra, no pas es cauen al terra.
Sí.
Que del pilot també en diem gran grup i que els ciclistes no tenen pàjares, que tenen defalliments o desinflades.
Correcte.
Amb un objectiu màxim, que és aconseguir el mallot groc i mallot a la catalana, amb dues L's i sense la I aquesta que molta gent posa maillot. No,
no cal mallot. El maillot, la I no,
No, ja ho veus aquí, anem a pinyó fix.
Va, doncs fem canvi de plat i de pinyó
sí,
a una altra
totalment.
Cosa, va.
Ah, una altra paraula que no podia faltar avui, que és sentència, que ve del llatí sententia, parer o vot, i derivava de sentir, opinar. Sentir, originàriament, volia dir prendre una direcció després d'haver-se orientat, perquè significava això, alhora sentir i pensar.
Yeah.
I la sentència absol o condemna l'acusat imposant-li una pena corresponent. Absoldre ve de solvere, deixar anar, i condemnar de condemnare, pronunciar que algú té la culpa i que per això ha de pagar una multa.
Correcte.
Els jutges no fallen. Bé, sí que fallen quan s'equivoquen.
Diríem que sí, però, bastant sovint a vegades. Però
quan emeten un veredicte el que fan és dictaminar, resoldre, pronunciar-se o sentenciar.
Va, nosaltres tampoc fallem ni sentenciem res. Seguim.
I ara posem una mica d'alegria perquè venen caps de setmana de fires de vins i caves i també tenim els viticultors lluitant pel preu del raïm. Vi ve del llatí vinum i hi ha moltes maneres de classificar-lo pel color, vi negre, vi blanc, claret, rosat, per la quantitat de sucre, dolç, licorós, sec, per l'olor, afruitat o floral, o per les varietats de raïm, cabernet, carinyena, garnatxa, macabeu, parellada, xarel·lo, no pas xarel·lier.
Sí, que va fer fortuna, això del xarel·deu.
Sí. Sí. I sigui de la varietat que sigui, no el criarem en barrica, sinó en bota.
Sí.
No el deixarem reposar a la bodega, sinó al celler.
Sí.
No el catarem ni farem una cata, sinó que el tastarem, el degustarem o farem un tast.
Sí.
I tot això després de la barema, no de la pandèmia.
Queda clar.
I si una cosa, estem d'acord és en l'onomatopeia de brindar, així que xin-xin.
Sí, és diguem-ne, sí. Internacional, el xin-xin, sí.
És catalana, aquesta. Xin-xin.
Aquesta és nostra, va, molt bé. Doncs xin-xin. El que no està per fer massa xin-xin és el món del teatre. Ja ahir us vam explicar el degoteig de cancel·lacions de diversos espectacles a municipis governats des de fa uns dies pel Partit Popular i Vox, els dos, o en algun cas un dels dos. Avui el sector cultural ha fet un crit d'alerta i clama, fa un clam. Stop, censura. Marta, com ha anat tot plegat?
Doncs mira, aquest matí a les 12 moltíssimes veus del sector de la cultura han esbombat als quatre vents i a través de les xarxes socials un manifest en què denuncien el retorn a la censura, diuen que s'està atemptant contra la llibertat d'expressió i exigeixen la protecció dels drets fonamentals del sector perquè sense cultura, diu el text, no hi ha democràcia. Al manifest s'hi han adherit teatres i companyies com el Liceu, el Teatre Nacional de Catalunya, el Lliure, el Poliorama i el Mercat de les Flors. També els dramaturgs Àlex Rigola i Guillem Clua, però en aquest manifest també l'han compartit l'Acadèmia del Cinema Català, artistes com Clara Peya i Ismael Serrano o intèrprets com Laia Manzanares, Miqui Luengo, Carlos Cuevas i Miqui Esparvé. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, també hi ha donat suport i ha assegurat que el govern de Catalunya defensarà sempre la llibertat d'expressió i la diversitat cultural i lingüística.
L'última obra cancel·lada, d'aquelles que han quedat aturades, que recordem va ser ahir, és El mar, visió d'un uns nens que no l'han vist mai, de Xavier Bovés i Alberto Conejero.
Sí, que s'havia de representar a Briviesca, un municipi ara governat pel Partit Popular, i això és a prop de Burgos. L'obra aborda, recordem-ho, la memòria històrica a partir de la vida d'Antoni Benages, un professor república afusillat pels franquistes. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, Xavier Bovés ha assegurat que l'acord per representar l'obra ja s'havia tancat abans del canvi de govern i que ara han renunciat a la indemnització que els oferien.
Ens farien el 15% de del catxet i lògicament això ens semblava que era comprar-nos el nostre silenci, no? I no acceptem una indemnització a 3 setmanes d'una funció quan tot estava pactat i a més amb tot el que està passant amb altres companys i companyes que estem veient un dia sí, un dia també caiguda d'espectacles per cancel·lacions absurdes.
Ja, el degoteig ha estat constant, és cert. Algun ajuntament, de fet, ha canviat de parer, fins i tot.
Això sembla, és el cas de l'obra Nua, de l'actriu Anne Perelló, que parla sobre trastorns alimentaris i que s'havia de representar a Palma a finals de desembre. L'Ajuntament va alegar que la suspenien per motius pressupostaris. Ara, però, segons un comunicat de la Sala Flyhard, que és la coproductora de l'espectacle, el consistori ha canviat de parer i assegura que estan buscant solucions per reprogramar l'espectacle de cara al 2024 en un teatre més gran, diuen, i per a un públic escolar. Veurem què acaba passant, si s'acaba representant o no, i estarem atents a possibles noves cancel·lacions.
I ara estem atents a això. Aquesta veu, Coco Lee, que ha mort als 48 anys. És la cantant de la pel·lícula Mulan, entre d'altres, no?
Ho han anunciat les seves germanes Carol i Nancy a través d'una publicació a Facebook. La cantant s'ha tret la vida després de patir una gran depressió durant anys. Lee va buscar ajuda durant molt de temps, però el dimoni d'aquesta malaltia se l'ha emportat, segons han expressat les seves germanes. Coco Lee no només és coneguda per la pel·lícula Mulan, sinó també per haver obert camí per a molts cantants xinesos en l'escena musical internacional.
Doncs un record per ell. Avui arrenca el Festival Cruïlla de Barcelona amb ell, Triquell.
Doncs sí, Triquell, del programa Eufòria de TV3, ha donat el tret de sortida al festival amb el seu primer àlbum, Entre Fluids. Precisament, NPC, ara la sentim de fons, és una de les cançons d'aquest nou disc. I, Kilian, t'imagines què deu voler dir ser un NPC?
NIP, que en el meu temps volia dir no tinc ni idea.
Doncs és un terme que s'utilitza en els videojocs per referir-se a un personatge que no controla el propi jugador, sinó ho fa el joc el que el controla. I aquí ens ho ha deixat anar.
L'última per un nord-americà aficionat al clarinet que es diu Woody Allen. Segon concert?
Serà el concert que s'ha inaugurat al Festival de Jazz el 19 de setembre, però davant la possibilitat que les entrades s'esgotin, la productora ha anunciat una segona data que serà el 18 de setembre, el dia abans. Woody Allen, un enamorat del jazz, fa anys que toca amb la seva estimadíssima banda, la New Orleans Jazz Band. Tot un fanàtic del clarinet des de ben petit.
Ràpidament, el nostre va del temps. Bona nit.
Hola, Kilian, bona nit.
Ja ho tenen això els homes i les dones del temps, que no paren de mirar-se el mapa, i el mapa diu coses d'última hora, Enric?
Sí, sí, pensava que anaves a dir el Malic, eh? Bé,
també, si voleu, però bàsicament els mapes.
Sí, sí, els mapes. Mira, ara estic mirant els mapes d'aquí i d'allà, perquè avui hem tingut una pertorbació molt potent, no sé si n'estàs al cas.
Sí.
Una tempesta, la Poli, que ha afectat de ple els Països Baixos, amb grans ventades, gairebé ha estat un huracà. El vent ha arribat en alguns llocs als 140-145 km per hora i durant molta estona amb vents ben forts i ha provocat danys. Ara se'n va cap a Dinamarca i aquí, mentrestant, ens ho mirem de lluny, però el que sí que tenim són alguns ruixats encara, perquè el temps encara es mostra insegur, també demà dijous. Aquesta nit matinada encara pot produir-se algun ruixat cap a, sobretot, punts de Lleida, de Tarragona, alguns ruixats que puguin arribar procedents de l'Aragó. Demà matí es poden tornar a reproduir, dispersos, i demà de tarda caurien sobretot cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida i altres zones de Lleida i de la Catalunya central i també el massís del Port i comarques veïnes de Tarragona. I a partir de divendres comença el temps a estabilitzar-se, més al cap de setmana, amb sol, i el que notarem és que farà més calor. A partir d'aquest divendres l'estiu apreta i encara ho farà més al cap de setmana.
Mm. Bé, doncs ja ens ho trobarem quan vingui. Una abraçada i fins demà.
Vaig a mirar el Malic.
Que te'l trobis bé. Bona nit.
Adéu.